Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes i, com sempre, part de la solució per fer-ho es diu Fran Domènech. Molt bon dia, estimat.
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Estupendament bé, és divendres, els divendres m'agraden molt i, a més, una de les nostres col·laboradores ens ha portat bombonets, per favor.
Mira, ja el podrem batejar, ja la tenim aquí.
L'alimentadora.
La col·laboradora més dolça de la solució.
Ai, per favor.
Perquè és que ens porta xocolata,
Mira, et dic una cosa, Marta Bonnou, molt bon dia, estimada.
Bon dia.
La col·laboradora més dolça amb la imatge més dura.
Ah, sí.
Perquè sempre que la Marta... No, quan la gent coneix a la Marta diuen ui, ui, que dura aquesta cresta.
Que borde aquesta noia.
I després, i jo els hi dic, si la coneguera, o mare meva, d'aquests gatets que fan miau, 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 miau.
Marta Bombó.
L'altra.
Malcom Otero, bon dia, eh?
Bon dia.
Felicitats per la part que us toca, per cert, aquestes audiències són, ja ho sabeu, gràcies a vosaltres. Va al control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Libe Discipio. I avui trobarem la solució a un problema nocturn. Avui parlem de somnambulisme. Per què som somnàmbuls? És hereditari, això del somnambulisme? Que, per cert, es diu somnambulisme, eh? Somnambulisme.
Sí, vale. Ostres. Aviso, ho diré malament tot el programa. Vull dir, ja no.
Arroba policia.
Arroba policia lingüística. Que sapigueu, eh? Se'n diu somnàmbuls. A veure, ho farem el millor que podrem. Somnàmbuls. És per tota la vida, el somnambulisme. Què pot arribar a fer una persona somnàmbula? I, d'altra banda, què hem de fer si ens trobem una persona somnàmbula? Hem de despertar-lo? O és perillós? Com podem prevenir ser somnàmbuls? És possible reduir-ho? Avui, per trobar la solució a totes aquestes preguntes, formarà part de la solució. Carla Estivill, molt bon dia.
Bon dia.
Repetim també amb tu, eh? La Carla Estivill és directora i responsable d'investigació de la Fundació Estivill Son. Així per començar, a veure, Carla, què és el somnambulisme?
És una parasòmnia, és un event estrany que passa durant la nit. És veritat que no és una disfunció greu, però és perillosa, hem d'anar en compte.
No tant per la disfunció en si, sinó pel que pots arribar a fer, no?
Exacte.
Quan estàs sonàmbul.
Correcte.
Algú de vosaltres té contacte amb el sonambulisme?
Sí, jo, malauradament sí, tinc les meves dues filles.
Les dues?
La gran ho ha deixat de fer, i és amb... tinc entès que és amb l'edat, no? Però me l'havia trobat, doncs es lleven a mitjanit, amb els ulls oberts, i una l'havia... no la trobàvem, o sigui, és allò que sents, és allò que quan sents que la canalla es comença a moure per casa, i et despertes, la buscava, no hi era, i s'havia posat dins de la banyera i havia tirat la cortina, no? I llavors, clar...
El seu espai íntim.
Home, l'ensurt que et fots. I la petita encara és més atrevida, i aquesta obre la porta, baixa el pis de baix, es posa al menjador, i tot això a vegades ho fa amb els llums apagats.
Mare meva, quin
control. I té 10 anys, vull dir que pot caure per les escales, pot ensopegar amb tot, i és fort que no ensopeguen amb res.
Perquè, clar, és una casa coneguda. Això t'ho fan quan aneu a hotels o cases que no coneixen?
Sí. O, per exemple, quan va, a vegades, allò que volen anar a fer una pijamada, i, clar, has d'avisar.
Potser trobes la meva filla a les 5 del matí?
A algun lloc de la casa. Tanqueu bé, sempre dic, tanqueu bé la porta de sortida, perquè podria passar. I... últimament ha tingut dos episodis, dues vegades que ha anat a la casa d'amiguetes a fer
pijamada
i se l'han trobat voltant per casa a mitjanit, que clar, fot un susto, que ja no t'agrada, ja
no
m'agrada gens
mentre no agafi bitllets de 50, que si no queda molt estrany. I tu, Malcom?
Jo a casa meva no, la meva dona canta de vegades quan està dormida.
Ah, està bé?
Sí, canta.
I com canta? Canta bé?
Fa com... i fa una mica de por, la veritat.
Home, una mica crisi.
I la meva filla parla també, però no s'entén el que diu. Però jo tinc un amic, que és editor, no diré el nom, però donaré pistes, és colombià i és una editorial molt prestigiosa. És molt sonàmbul i fa coses, però sempre té a veure, és una mica escatològic, perquè es desperta i no, vull dir, dormit, no va al lavabo i a l'habitació, doncs, pixa o fa coses més grans.
Això ho havia sentit diverses vegades,
però,
eh?
Però clar, jo quan jo era, jo el conec de fa molts anys, però quan la nòvia que tenia fa molts anys, que era molt amiga meva, la primera nit que van estar junts,
no.
Ell es va despertar i va fer pipí al ventilador.
No. Sí. I per això no va seguir la relació, no?
La relació no, va aguantar un parell d'anys, però jo crec que ja va començar malament, sí.
Home, una red flag de l'alçada, un campanar.
A veure, hi ha moltes coses a preguntar aquí, eh, Carla? Les persones sonàmbules, per començar, ara la Marta ens deia, crec que té a veure amb ser nens, no? Segons les dades de l'Hospital Quirón Salut, la prevalència del sonambulisme és del 30% en nens entre 2 i 13 anys, 30%. És molt fort, eh? És quasi una tercera part, eh? I un 4% en adults. Per què els infants tenen més probabilitats de patir sonambulisme que els adults?
Doncs això és el que ens trobem empíricament, és així, i a més amb una gran predisposició genètica. Però sí.
Hi ha una part genètica.
Hi ha una part genètica i els adults doncs, són els que ho conserven. I després en els nens hi ha una gran, gran manifestació quan són nens. No? Hi ha un reajust encara del sistema nerviós i apareixen molt més per a les parasòmnies.
Genètica o hereditària?
Molta part genètica.
Per tant, pot genètica. Ser o no hereditari, eh?
Exacte. Sí, però és altament hereditari.
D'acord, altament hereditari.
Sí, sí.
Línies obertes, per cert, d'avui, preguntes i sobretot moltes respostes sobre el somnambulisme. Com sempre, hi podeu dir la vostra?
Sí, al 93-201-7474, el telèfon del directe, o missatges de text al 677-38-77-19, aquell telèfon que teniu guardat com la solució amb Elisenda Carot. Sou somnàmbuls? Heu sortit al carrer, per exemple, amb la maleta, pensant que us anàveu de viatge? Heu pensat com això que explicava ara el Malcom Otero, que el menjador era el lavabo, per exemple? La Gisela de Reus diu que el seu fill de 14 anys és somnàmbul i que, a més d'una vegada, ha intentat fer pipí al rebador. Això és el que ens explica la Gisela. I diu que és altes capacitats. I es pregunta, hi pot tenir res a veure?
Ah, mira! Altes capacitats i sonambulisme, tenen a veure?
Bona pregunta. La veritat és que no tenim experiència en aquesta relació. No.
D'acord,
en principi no.
També he de dir una cosa, segur que aquest nen té altes capacitats, però hi ha tanta gent amb altes capacitats ara que me'n pregunto qui és el que té les capacitats normals, eh? Perquè ara tots els nens tenen altes capacitats.
Mira, hem de fer un tema d'altes capacitats. I també persones altament sensibles o amb alta sensibilitat, que tots passem el test i diem, jo sóc pas.
I tothom té una criatura que va molt avançada per l'edat que té. Tots hem pensat en algun moment.
No, però quan va malament, bueno, té un protocol perquè ja li passa. Vull dir, no pot ser un estudiant dolent, té alguna cosa.
No, i si no va al mateix temps que els altres, és tothom té el seu temps.
El seu ritme.
Jo acabo dient, com que el meu encara no té dents, acabo dient, bueno, és igual, tots acabaran al mateix lloc, eh? Passa res, eh? Acabaran sortint totes les dents, de veritat. En fi, mira, un dia que vam parlar amb la Carla Estivill, també amb el Malcom Otero i amb la Marta Portnou, de Per què somiem, un oient del programa, la Clàudia, ens va dir que si un dia parlàvem de sonambulisme, contéssim amb ella. I així ho hem fet, com fem sempre. Clàudia, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs, estimada?
Bé, molt bé.
Escolta'm, Clàudia, tu vas sentir ja l'altre dia que parlàvem de somnis i vas dir, calla, que si parlem de sonambulisme vull ser-hi. Tu quants anys tens ara, Clàudia?
Jo ara tinc 36.
36 anys, d'acord. Sí. I encara ara ets sonàmbula?
No, ara jo diria que fa com uns 10 anys que no he tingut cap... Bueno, cap acció d'aquestes.
Cap episodi, eh? Acció xunga.
Nocturna.
En aquests casos, per exemple, la Clàudia ens diu fa 10 anys que ara no té cap episodi. La donem d'alta, de dir ja no és sonàmbula o encara pot seguir sent sonàmbula?
Sempre tindrà la predisposició a això. No canvia. Però que no tingui episodis també és bona senyal, perquè els episodis apareixen quan estem en un moment d'ansietat, quan dormim malament. Per tant, la felicito des d'aquí.
Per tant, ansietat, estrès, això vol dir que si no té episodis, té una vida més tranquil·la. Tens una vida més tranquil·la, Clàudia?
No, tinc una filla d'un any i mig, un nen de 4.
Aleshores és que no dorm.
Exacte, és que no dorm, Clàudia.
Exacte, jo crec que per això.
Clàudia, les teves criatures, clar, m'has dit un de 4 i un d'un any i mig. El de 4 ja ha tingut algun episodi o no? Perquè ara dèiem que és altament genètic.
Té coses similars a el que semblaria un terror nocturn, és a dir, de cop de sobte es desperta i comença a fer coses estranyes, però sense arribar a aixecar-se del llit encara.
Sí. També és una parasòmnia. Està clar que és de la mateixa família i segurament és aquesta predisposició que teniu familiar. que a veure com evoluciona amb els següents anys, perquè en 4 anys doncs ara començarà a manifestar-se. O no, però és probable.
Ara que deies que terrors nocturns, Clàudia, has dit, es comporta de manera estranya. Què és un terror nocturn? Com ho podem detectar en les nostres criatures? Què fa el teu, vaja, Clàudia?
Ah, perdona. Pensava que li preguntava...
Sí, sí, és que és una pregunta per experta, però...
Sí, es desperta... Bueno, no es desperta, o sigui, està amb els ulls... ara no sé si obert o tancat, però com... com que comença a fer crits i moviments així com irregulars.
D'acord.
Com si tingués por, però no hi ha forma de calmar-lo.
Ah, perquè ell encara segueix dormint, no?
Sí, està dormint.
Exacte. Ara sí, i per després no se'n recorda, l'endemà no se'n recorda.
Ara sí, per l'experta.
Sí, sí, exacte.
Carla, què és un terror nocturn?
Sí, el terror nocturn també passa al son profund, com el sonambulisme. I sí, són aquestes manifestacions com de por, com diu la mare, i són difícils de controlar, duren poquet, i de fet no es poden controlar els episodis. Llavors s'ha d'intentar calmar i posar-lo al llit i esperar que se li passi, no?, al seu costat.
Acompanyar-lo, en això. A veure, Clàudia, tu tens una història bastant impactant. Què et va passar quan feies segon de carrera d'odontologia? Explica'ns-ho. O s'ha tallat la Clàudia o està fent allò un Hitchcock molt espectacular, deixant molt de temps. Recupereu-me la Clàudia, companyes.
El poder del silenci, eh? Us diré que el germà de la Irene, de petit, era somnàmbul, i una vegada es va aixecar a la nit i va fer pipí a les escombraries de
clàssic.
La cuina. La Remi diu, el meu pare sortia de l'habitació, al passadís, ens mirava, obria la porta del lavabo, la tancava, ens tornava a mirar i tornava al llit.
Quina por, quina por, no? Que et mirin així fixament.
Això és increïble, eh? Mare I la Manoli un dia va trobar la seva filla de 5 anys, asseguda al terra, tranquil·lament, jugant amb les nines.
Aquesta imatge, la nit, els llums apagats i jugant amb les nines.
Doncs n'hi ha una altra, que és trobar-te el seu marit estirat a les escales de casa, que no saps si és que o s'ha quedat a dormir o ha caigut.
Quants dies, Manoli. Josep Anton, quants dies portes aquí?
93-201-7474 677-38-77-19. Els dies de contacte habituals.
Mira, l'Anna de petita era sonàmbula, molt sovint, diu, em llevava plorant, molt desconsolada, anava al menjador o al llit dels meus pares, que em calmaven i ja en tornaven al llit. Atenció a la solució. Em van col·locar una trapa-somnis a la porta d'entrada de casa i vaig deixar de ser somnàmbula. No ho he sigut mai més. Vés a saber per què em passava. Per tant, si voleu provar aquesta solució de l'Anna...
Mira, la científica t'està mirant, Fran.
Jo sóc el cordó umbilical.
Exacte, a veure, Carla.
Jo dic que les meves dues filles tenen atrapassomnis perquè els hi vam comprar... que vam anar, bueno, perquè vam anar...
La xamànica, tu.
No, que vam anar als Estats Units amb una reserva índia. Ara, perdona.
Ah, d'acord.
I vaig comprar un atrapassomnis i tal, i la meva abans d'ahir estava dempeus sobre el llit, amb la mirada perduda cap a la paret, i allà, estava dret allà, i mirant a la paret.
Ara preguntarem i explicarem què hem de fer en cas de trobar-nos algú en un moment, en un episodi sonàmbul, eh? Estem intentant recuperar la Clàudia, que té una història extraordinària. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada intentem recuperar la Clàudia, que ens expliqui aquesta història que li va passar quan feia segon de carrera d'odontologia. Tanmateix, si sou sonàmbuls, sonàmbules, 93-201-7474 o 677-38-77-19, la història més sonada, va.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui estem parlant de sonambulisme, tot i que amb el Comotero i la Marta Montnou tenen una conversa paral·lela.
No, però no passa res.
Escolta, que te'n vas a veure el Rei León?
Ah, sí, a Londres.
Mira,
a Londres.
Un dia hem de fer un tema de musicals.
Sí, ah, no, no, sí, sí. No tinc ni idea, eh? Vaig a veure el meu primer musical.
Ah, doncs no, no.
I, a més, en anglès, que vaig a veure el Cigüeña i Para de Contar.
Que no entendrà res, bàsicament.
No entendré res, però veuré gent amunt, avall, vestits, llums, colors, jo com la canalla. Vaig a veure estimulació.
Exacte, estímuls visuals. Va, la Clàudia, no l'hem pogut recuperar, crec que no tenia cobertura, però la història era tremenda. Bàsicament, ella, quan estava estudiant a la universitat, la va haver d'acompanyar el seu germà un dia traient-la del mig del carrer, ella vestida, amb la motxilla de la universitat, amb els llibres i els apunts, preparadíssima per anar a fer un examen. Això és habitual, que facin conductes que podrien fer desperts? És a dir, no són conductes estrafalàries, són coses que farien, no?, en vigília, diguem-ne.
Absolutament. Hem de pensar que el somnambulisme...
Somnambulisme, és igual. Funambulisme.
És com despertar el cos, però la ment no està desperta i no és capaç de tenir pensaments molt elaborats i el cos acaba fent coses molt rutinàries, però amb errors. Mm-hmm. Exacte. Però sortir de casa ho fem cada dia. O, per exemple, cuinar també ho fem cada dia. I molts dels sonàmbuls ens expliquen que vaig anar a la cuina i em vaig fer un cafè, posar, en comptes de posar llet, vaig posar tomàquet.
És perillós, però poden encendre el foc.
Poden encendre el foc, i tant.
I poden arribar a conduir? Els sonàmbuls?
Però també amb molts problemes.
Bueno, bàsicament no hi s'hi veuen, s'estan parint a la primera, no podien ser al garatge. No
són recorreguts curts, eh?
Exacte, curtets. I tant, acabaria ràpid.
Va, parlem amb en Sergi, que ens ha trucat al telèfon al 93207474. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu tens dues criatures.
Sí.
Ai, et demanaré que treguis el mans lliures, que si no et sentim com si t'estiguessis dutxant i és una cosa molt íntima que has de fer tu sol.
Sí, sí, ja està, ja està.
Ara sí. Sergi, a veure, dues criatures, digues.
Mira, la gran és la que té episodis de sonambulisme.
Sí.
I llavors, en un parell d'anècdotes, nosaltres vivim en una casa unifamiliar de dues plantes i a sota viuen els meus sogres. Un dia es va aixecar, a mitjanit, la vam sentir que s'aixecava, vaig anar darrere seu, va baixar l'escala, tota l'escala, va entrar a casa dels avis... va fer el passadís, va entrar dintre del quarto dels avis i es va ficar dintre del llit dels avis al mig del tos d'os.
Oh, i que bonica, no? Aquesta història també de dir els avis encantats, no?, del sonambulisme.
Sí, però jo darrere dels nens entro a l'habitació dels meus sogres, hola, bona nit, em porto la nena...
I escolta, m'han fet alguna cosa estranya? De dir, això són rutines, ara ho dèiem, no?, coses que podrien fer durant la seva vigília. Però han fet alguna cosa que diguis, ui, això se surt de la norma?
Se'm van a regar les plantes al terrat.
Ah, mira, està bé. Escolta, mira, algun dia feta. Trobaràs les criatures estudiant extra.
Clar,
saps?
Almenys regar va regar les plantes o no va regar una altra cosa.
Clar, va regar les plantes, Sergi?
Sí, va estar regant les plantes.
Bé. I escolta'm, bé. Sergi, aprofito per preguntar-te, i a la Marta també, que sou pares amb criatures amb sonambulisme. Quan us trobeu aquests episodis, alguna vegada les heu intentat despertar o sempre els acompanyeu per tornar a dormir?
Jo no.
El sempre faig... l'acompanyo.
Sí, el mateix. Faig una mica de... Parlo amb un to suau, saps? Sense dir, però què fas aquí, animal? No? Del susto me'l fot. I llavors l'agafo i li faig una mica de contacte físic amb les espatlles i llavors la vaig acompanyant fins a l'habitació i anar dient, va, anem a dormir, oi, tenies pipi, oi, tens una mica de set, oi, que tenies set, i et diu que sí, eh?
Et contesta. Sí, sí. I tu, Sergi, com ho fas?
Sí, més o menys similar, el que passa és que al matí no se'n recorda de res.
No, de res.
És normal, oi, que no se'n recordi?
No se'n recorden de res.
I llavors, el petit, així com a anècdota, molt susto, no és... Ell no és un àmbul, però ell dorm amb els ulls oberts.
Ai, uf!
Com jo.
I no se us assequen els ulls, Sergi?
No, dormim amb els ulls oberts i de vegades pues, fa susto. Perquè, clar,
home, de vegades fa susto, diu.
De vegades no, sempre.
Però molt oberts o entreoberts?
Bastant oberts.
I no t'hi poses dos tirites o alguna cosa? Sí, no se t'assegui la còrnia.
Que va, ens aixequem estupendament. El que passa és que, clar, un bebè dormint amb els ulls oberts, doncs clar, feia com susto.
Ai, pobre. Això és habitual, Carla?
No és gens habitual, però no arriba a ser un problema, no?
De fet, mentre no se'ls assegui la còrnia, no?
Exacte.
No. I Sergi, la teva filla gran ha tingut aquests episodis de sonambulisme. Quina edat té ara?
Ara farà 21.
21, i encara els té?
Ara fa molts dies que no en té.
Dies
o anys? Dóna'm una mica d'esperança.
Dies.
Hosti, tu, mare de Déu, és un dragon can, viure amb vosaltres. Sí, doncs, Sergi...
Bueno, ella, el que passa és que
sí que és el que deia la doctora, es relaciona bastant amb episodis d'estrès.
D'acord.
Ja quan està molt estressada o quan era una mica més petita, que anava a colònies i canviava una mica el paradigma de les seves rutines, era quan li passava més.
Sí, sí.
Sergi, doncs ara seguirem parlant de sonambulisme. T'agraeixo moltíssim la teva trucada. Una abraçada, bonic.
Moltes gràcies.
Fins ara. Bon dia. Adéu, adéu.
A veure, l'avi de la Sílvia, a les dits, era sonàmbul i agafava la seva dona, l'àvia de la Sílvia, en braços.
Carai, tu, que fort.
No, i començava a donar voltes al voltant del llit, dient-li que passaríem el riu i no et mullaràs.
Que bonic, no? És molt leyendes de passion, això, eh?
A veure... Sí, però clar, no...
Passarem el riu, no hi veu, no hi veu, saps què vull dir?
Però la Sílvia diu...
Et pot fotre contra la paret i li toca la crisma.
La meva àvia estava cagada de por, perquè t'imagina que la deixa anar.
No, ara hi ha aigua, no? Ara ens banyem.
Als ponts de Madison County, però caus.
M'encanta.
Calla, que he tingut sort aquesta nit.
Això que ha dit el Sergi m'ha fet pensar, perquè la meva filla cada... Moltes nits, no cada nit. Ve al nostre llit i jo li dic, marxa, que aquí... I va, sí, i el dia següent no se'n recorda.
Que
potser està anant sonàmbula.
Ostres.
Perquè ho fa, o sigui, clar, de cop i volta jo em desperto i trobo que hi ha un cos estrany al llit i li dic, vols marxar, sisplau? Sí, sí, sí. Marxa i el dia es va li dir, escolta, no vinguis.
I no se'n recorda.
Ah, jo ahir vaig, aquesta nit no.
Home, a veure, això és un cas de...
Potser
té pinta, no?
Tanca-li la porta, Malcolm.
Molt bé, Malcolm,
eh? Tanca-li la porta, pobreta.
No dormiu amb la porta tancada, l'habitació.
No, mai.
Això ja ho discutirem un altre dia, que sembleu aquí matrimoniades, eh, vosaltres dos, de veritat. Ara ho dèiem, va, segons l'Organització Mundial de la Salut, el sonambulisme és un estat de consciència alterat en el qual es combinen els fenòmens de son i de vigília. En quina fase del son és més probable que es produeixi un d'aquests episodis?
Doncs això comença a passar quan estem entrant en fase profunda de son. Per això les persones no se'n recorden gens, no?
Fase profunda de son. Mm-hmm. Quan poden sorgir els primers signes de sonambulisme? A quina edat? A partir de quina edat?
A partir dels 5.
A partir dels 5 anys?
Dir.
Abans no?
Abans no.
Per què?
És més per la maduresa del sistema nerviós, és així.
I a quina edat és més freqüent? Ara et deies, no? Entre nens. Sí. Per tant, seria, dedueixo pel que dius, dels 5 als 12.
Sí, 5 als 10, més o menys, aproximadament.
Encara tens esperança, Marta?
Sí. Pues sí, pues em sembla que sí.
Quan queda per arribar als 10?
De què?
De la teva petita.
Ah, ja està. Ja
té 10?
Però sí, avui aquesta nit ha fet el mico.
Mare
que no. Que a mi el que em donava esperança era aquest que ha dit no, ara fa temps que té 20... I diu dies?
No, dies.
No, doncs dies sí. No.
Ara dèiem, el sonambulisme és hereditari, això sí, i amb quina freqüència passen els episodis o cada persona pot ser un món diferent?
És un món, completament, i aquesta persona també pot canviar en èpoques que en té més, èpoques que no en té, i és molt erràtic, molt erràtic.
El cas de la Clàudia, ara que ens trucava i ens deia, ostres, tu li deies felicitats perquè suposo que no estàs tenint un pic d'estrès. Clar. Potser és el que deia el Malcolm, que no està descansant prou. Té una criatura de 4 anys i una d'un any i mig.
Sí.
Si tenim aquest son mig en vigília, típic de mares que estan al càrrec de... Dic mares, perquè és molt biològic també, de les postparteres. Mares o pares que estan al càrrec de criatures que dormen amb un ull mig obert, aquell ull de llebre, pot ser que no tinguin episodis perquè no arriben a entrar en son profund?
Exacte.
Ostres.
Sí. Una mica seria això, no? Clar, per una banda, dius, aquesta persona no està suficientment descansada, li haurien d'aparèixer més episodis de sonambulisme. També podríem posar el supòsit de que ella, amb l'edat, va perdent la predisposició de tenir episodis de sonambulisme, no? És a dir, tenim diversos factors, però el que tu dius també és possible perfectament, que tenim l'antena posada i no acabem d'entrar en son profund.
Ens pot aparèixer el sonambulisme d'un dia per l'altre? De dir, jo no havia fet mai això, no havia presentat cap mena de signe, ni terrors nocturns, ni aixecar-me, perquè de vegades la gent s'aixeca de cop i diu una paraula o parlar. Pot ser que tu tinguis un son perfectament normal, entreneu-me, eh?
Sí.
I de sobte un dia t'aixequis i te'n vagis al mig del carrer?
Sí, no és normal.
Ah.
No. Ja són coses que, a més, es comenta bastant en família, no? Les famílies que són sonàmbules ja s'ho saben uns als altres i, en canvi, hi ha famílies que ni un de la família ho pateix i no apareix mai.
Alerta, perquè tenim el testimoni d'una persona
Ai.
Que va conduir dormida.
Call of Duty, Call of Duty.
Quanta
gent va matar, eh?
Ai, senyor. Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Lluís, tu quants anys tens ara?
Bueno, jo ara tinc 60 anys. Era un viatge de tornada de Dinamarca. Farà 37 o 38 anys.
Ha prescrit.
I era l'estranger.
Perquè no puc explicar-ho. I, bueno, havíem quedat amb un company a Frankfurt per trobar-nos, en trobar. Ell tenia reservat a l'hotel, ja portàvem 12 o 13 hores de cotxe, i vam dir, tu, anem cap a casa. Jo som de Banyoles, anem cap a casa, que ja arribarem a casa. I, bueno, cap a Banyoles amb el cotxe. I a les 4 o les 5 de la matinada, quan ja portàvem 20 i escaig d'hores de cotxe, d'acord, per anar a esmorzar, a dinar, a berenar, a fer estiraments de cames, etcètera, etcètera, però realment no havíem dormit, vam parar en una gasolinera i, bueno, em vaig despertar en una altra gasolinera.
Què dius?
Oh, no!
Però quants quilòmetres hi ha entre una gasolinera i l'altra?
Ho he mirat més o menys en mapes, uns 15 o 16 quilòmetres. I jo,
hola,
bueno, què? Jo esmullava que el cotxe, les llars les llums anaven malament, que l'intermitent no es posava i ja es veu que la meva dona, la meva parella, en aquell moment érem parella, érem xicot i xicota, anava preguntant, però Lluís, estàs bé? Estàs bé? I jo, sí, que el cotxe no me respon, I l'endemà em vaig despertar, dic, ostres, però aquesta gasolinera, però si la que hem parat era una gasolinera que hi havia 3 o 4 cotxes i aquí està ple de camions. Diu, ostres, és que has fet durant mitja hora has estat conduint i que bueno, jo t'estava preguntant què feies.
Ulla,
i ella al teu costat.
Bueno, clar,
passant el rosari, perquè
no,
clar,
perquè si ell té els ulls oberts, tu veus un comportament una mica estrany, però penses, bueno, està com endormiscat. Saps? Però clar, amb els ulls oberts...
Jo quan dormo no m'entero de res, o sigui, la meva dona marxa, torna i jo no, o sigui, ha de ploure molt, ha de fer molt de vent, ha de passar alguna cosa estranya perquè jo em desperti, o sigui, jo no, ni soc sonàmbul, ni...
Home, no, però... home, a veure, parlem-ne. Creiem que sí que ets sonàmbul. Això és un episodi de sonambulisme, no, Carla?
Sí, sí. Sí,
claríssimament, no?
Sí, és sospitós, és sospitós.
Lluís, no t'has plantejat mai que sigui sonàmbul?
No.
O sigui, això...
Només produeixo de nit.
Només t'ha passat aquella vegada. No recordes cap altre episodi, eh?
No. D'acord, de conduir m'agrada molt. Jo sóc un loco de... Sóc comercial, faig volto mig Catalunya, part d'Espanya, o sigui... A mi al vespre em diuen, Lluís, hem d'anar a París, que demà ja...
Tranquil, fem-ho durant la nit, no?
Vaig descansant, eh?
Jo arribo fresc com una rosa.
Ostres!
L'única sort que no vaig somiar que tenia un accident, perquè segurament...
Ostres, estic al·lucinant.
Clar.
Lluís, doncs t'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat responent a la pregunta de si poden conduir sonàmbuls. La resposta és sí,
que hi ha un síndrome,
però no ho feu.
Hi ha un síndrome de la conducció de persones que tenen estrès d'arribar a un puesto i a vegades ha passat a camioners. Me sembla que hi ha alguna història que no sé ben bé. Hi ha algú.
Bé, doncs mira, ho investigarem. La Carla no en té constància. Ara intentarem investigar una mica més sobre aquesta síndrome que ens dius. Lluís, gràcies per trucar-nos. Una abraçada
i
dorm.
Gràcies a vosaltres pel vostre programa.
Adéu, bonic. Fins ara.
Adéu. És que els nostres oients són molt savis. Per exemple, l'Anna diu, i si l'hagués trobat la policia, l'hauríem multat?
Ostres! A veure si hi ha algun...
No?
Mira.
Clar.
Hi ha algun cos... No cos de policia, vull dir algun cos. Alguna persona que es dediqui a treballar algun dels cossos de policia de casa nostra, truqueu-nos i feu-nos-ho saber. Què diu la llei? O algun advocat, advocada. Què diu la llei? Si t'enganxen conduint sonàmbul...
Però com potser, ho
no potser hi ha un buit legal.
No ho sé, potser
no,
hi ha un buit legal.
Estar, no, que, com que estan amb els ulls oberts, pot semblar que va drogat o que va...
Si ho sap algú, que ens truqui. 93-201-7474. 93-201-7474. Intentem parlar amb algun advocat, a veure si ens ho pot aclarir, això.
Clar, s'ha de veure si ets responsable, perquè no és només conduir. Imagina't que et dona per... Que et dona una mica de, no sé, de furor eròtic. No? Okay. I vull dir que una persona que no toca. Vull dir que no, és que estava era sonàmbul. No, jo no sé
no,
si...
No.
Clar, aquí la responsabilitat és la responsabilitat. Mm. No sé. No...
Clar, si fas alguna cosa sonàmbul, ja no només conduir.
Hi ha ties empanades a vegades, o tios, és igual, persones empanades que també sembla que dormin.
Ja, però és una patologia. Saps què et vull dir?
Sí.
Vull dir, no és empanades, és patològic.
Jo crec que no es pot demostrar, això.
No ho sé. Si teniu la resposta, feu-nos-ho saber.
Clar, aquí
parleu de... No posat vostè l'intermitent. Ui, perdoni, és que...
Sonàmbul.
No, és una bona excusa.
Però aquí parlem del que fan, però, per exemple, la Marina es despertava dins l'armari.
Dins l'armari.
No sabia com hi havia anat a parar. Però l'Eva té un fill que la primera vegada estava assegut al llit fent el gest de que estava menjant, estava mastegant. Diu, ens vam espantar tant quan la vam veure que vam anar a urgències, perquè no ens vam plantejar que fos sonàmbul. La Susana diu, el meu fill, als 10 anys, lluitava contra pirates, cridant a sobre del llit.
Pirates!
Amb 20 destrossava coses de l'habitació i ara ja amb 30 només parla.
Només parla.
Una mica més parlat. I, sobretot, diu,
com a, això que comentàveu, els episodis es donen en època d'estrès.
Ara, tenia una pregunta. La gent que parla amb veu alta mentre dorm, com la dona de Malcolm, segur que molta gent que esteu escoltant, o parleu, o us han dit, aquesta nit m'has fotut una turra, parlar també és ser sonàmbul o és una altra variable?
Sí, és el mateix grup d'events que passen per la nit, no? I sí. També és una descoordinació entre la vigília i el son, i sense cap coherència, no? Perquè les persones que parlen, doncs potser sí que diuen alguna cosa, alguna preocupació, però és difícil d'entendre el que diuen.
En Joan ens pregunta, la síndrome de la paràlisi del son té alguna relació amb el sonambulisme?
No, però podríem explicar-ho que seria una mica al revés, perquè la paràlisi de son, la musculatura, el cos, no es desperta primer la ment. I les persones que a més pateixen moltíssim, perquè ets conscient, estàs despert, però no et pots moure. Dura molt poquet.
És com la inversa, no? És
al revés. Clar. És al revés.
Sí, justament al revés del sonambulisme. Sí, per tant, no té a veure. Serien dues cares de la mateixa moneda, no?
És diferent. Però sempre és una descoordinació entre la vigília i el son, no?
Per tant, l'arrel del problema podria ser la mateixa, que és aquesta descoordinació. Sí. Ara bé, no tenen res a veure.
Els agravants també són els mateixos, l'estrès i la falta de son.
Agreujants, estrès i falta de son, així en general. Va, què més ens diuen, Fran?
Doncs mira, hi ha un oient que estava intentant comprovar, la Mila, que ens diu que a la sèrie CSI, que ja sabeu que tenia totes aquelles branques, Miami, etcètera, etcètera, hi havia un cas on l'assassina era sonàmbula.
I què? La culpaven o no la culpaven?
No, millor que el mirin, no, l'episodi? O ja prescrit, ja es pot dir, no?
Però per saber què deia la policia. Estem intentant contactar,
Però mira, ara que parlàveu de parlar, la Carla té 32 anys, diu, de petita era sonàmbula, baixava escales i contestava preguntes que em feien. Diu, ara em passa el mateix. Contesto tot el que em pregunta la meva parella, però tenim problemes i malentesos perquè després no me'n recordo del que li he dit. I ell dona per sentat que li he dit coses i
va,
no,
persones
i no
sonàmbules, què heu fet estant en parella? O alguna vegada les primeres cites, clar, què feu? Si passeu la nit junts, diguem-ne, i l'aviseu a la persona? Això pot passar, soc sonàmbula, pot passar això, 93-201-7474-677-3877-19.
A veure, la filla de la Berta passava una cosa que quan començava l'institut es llevava a mitjanit, per exemple, es vestia i anava a l'habitació a dir adéu als pares. O sigui, tu imagina que estàs a l'habitació i ve la teva criatura de 12 anys amb la motxilla i tota ja vestida a les 3 del matí. Adéu, me'n vaig a l'institut. Llavors li havien de dir que encara no era l'hora d'anar al col·le i l'acompanyaven de nou a l'habitació. O, per exemple, atenció, les criatures de la Sílvia, que baixava al pis de baix i apareixia al carrer. Havia passat per la porta del jardí, que normalment tancaven, tot i que aquella nit es van oblidar de tancar-la, i se'l van trobar allà al carrer. En tenim més, eh?
En tenim més, però espera, que el telèfon està cremant també. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu no ets sonàmbul, però les teves criatures sí.
Sí, bueno, jo havia sigut una mica de jove, m'havia barallat amb una llitera, i llavors vaig començar a dir renec, i vaig barallar-me i vaig caure de la llitera a terra, i em vaig quedar a terra fins que em van despertar.
Ostres, Déu-n'hi-do, i no et va fer mal?
Sí, perquè el terra era de pedra massista, era com una casa fora de Corbera de Llobregat, i em va fer mal. I després una altra, els meus fills també... Tinc bastantes històries de quan eren nens, ara ja tenen més de 20 anys. Ja
ara, no, i tu, doncs tens una veu de jove, Jordi, que no te l'aguantes, eh? Oi que sí?
Doncs no, doncs ja en tinc uns quants.
Juguem. Quina edat li poseu al Jordi per la veu? Per la veu jo li hagués posat 40.
Sí, jo també.
Però clar, si diu que té els fills de 20...
Puja.
52.
52, té els fills molt joves. 60.
Puja. No tant.
57.
57, em faré a final d'any. Sí.
Hosti, doncs va tenir el fill jove, quina sort, tu. Escolta'm, Jordi, i aleshores, aquests episodis als teus fills se'ls hi van passar amb el temps?
Sí, però clar, s'espantaven perquè n'hi va haver un que va intentar sortir de casa i va dir, pare, mare, tanqueu-me la porta que no vull marxar de casa. I bueno, i era curiós, perquè també els anaves a buscar i marxaven corrents, o... i no se'n recordaven, després del dia segon, no se'n recordaven.
I Josep, per exemple, abans parlàvem de que els sonàmbuls poden inclús obrir el foc, no? Encendre el foc. Vosaltres, quin tipus de precaucions, a part de tancar la porta de casa, teníeu dins de casa vostra mateix?
M'ho preguntes a mi?
A tu?
Sí. Sí, sí. Per exemple, a l'estiu, que obríem una mica el balcó, posàvem una sisí a davant perquè no... perquè hi hagués una mica d'obstacle. En la cuina no havíem fet... no havien fet res, però bueno, sí, podria ser.
No havien encès mai el foc, entenc, Jordi?
No, no havien encès mai el foc, no.
Doncs déu-n'hi-do, creuem els dits. Però poseu una balda a la cuina, sí, per exemple.
Sí, balda, les finestres també.
A les finestres també,
eh? Jo ho he posat, eh? Jo, per exemple, per separar el pis de dalt al pis de baix, teníem una porta normal i vam posar una balda d'aquestes, a més, que és una mica dura.
I a dalt, no?
I bastant
perquè
amunt,
no arribessin.
Perquè no arribessin. I després, ara n'hem posat una altra a la porta de sortida, també. La de sortida del carrer. I aquesta és la que està més amunt, que només hi arribem els adults. El que passa que, clar, la meva filla gran ha crescut i ara hi arriba,
eh?
Però no ha tingut més episodis ella de voler sortir pel carrer.
Jordi, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. Gràcies, guapo. Alerta, perquè sembla que tenim resposta.
La llei.
Tenim en Josep Tarradellas Garriga, és advocat del despatx Tarradellas, i tenim resposta. Anem a la publicitat i de seguida parlem amb ell.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Abans ens ha trucat un oient,
en Lluís,
per dir-nos que havia conduït sonàmbul, un total de 15-16 quilòmetres.
Re.
I ens hem preguntat, escolta'm, si t'enganxa la policia o hi ha algun problema? Sobretot ja no tant si t'enganxa la policia, perdona, en Fran.
Sí, l'Anna ho ha preguntat, un oient. Sí, sí.
L'Anna preguntava, ja no tant per si t'enganxen per se, sinó si fas mal a algú. Jo penso sempre en el pitjor supòsit per mi, que seria fer-li mal a algú, no? Què passa? Hi ha alguna manera d'exonerar-te pel fet de ser sonàmbul, presentant algun paper, al·legant que estaves mig adormit? Doncs hem trucat en Josep Tarradellas Garriga, advocat del despatx Tarradellas. Josep, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, i gràcies per atendre'ns per aquesta bogeria de pregunta, Josep. A veure, aquest supòsit és que ens ha trucat un oient, en Lluís, que ens afirma haver conduït 15-16 quilòmetres en estat de sonambulisme. Això de cara a efectes legals, si t'enganxa la policia per una banda, et preguntaré que si et poden multar pel fet de conduir sonàmbul, tot i que tu no en siguis conscient. I segon, si passa alguna cosa, si fas dany a tercers, què passa?
Mira, primer de tot, el que hem de veure és que conduir sonàmbul, òbviament, és una situació d'alt risc. Val? Clar, quan tenim un primer episodi, el que hem de fer, primer de tot, és buscar atenció mèdica i notificar-ho a les autoritats del trànsit. Val?
Ho has de notificar?
Sí, clar, clar, sí. Clar que sí. Sí. Qualsevol... No pel fet que una vegada passem una revisió mèdica en què ens digui que som aptes per conduir aquesta situació es pot prolongar de forma indefinida. Si hi ha una situació nova, aquesta situació s'ha d'agafar i s'ha de notificar a trànsit i a partir d'aquí trànsit decidirà el més segur és fer una nova revisió mèdica i veure si som aptes o no per conduir. Però clar, evidentment és que hi estem posant risc en perill als altres usuaris de la via i ens hem de prendre d'una forma una mica més seriosa.
Això per començar. Per tant, ho hem de notificar a les autoritats i això consta en el nostre carnet d'alguna manera? És a dir, si hem dit...
Sí, evidentment. Quan hi ha qualsevol tipus de limitació, és com, per exemple, amb un sinistre recent que hem tingut, o sigui, el qui agafa i que té un sinistre, atropella amb algú i resulta que després veu que necessita ulleres per conduir.
Ah, amic!
Doncs clar, aquesta restricció consta.
Clar.
Aquesta restricció costa i si evidentment, o sigui, no les utilitzem, doncs, evidentment, estem contravenint el que indica el reglament de la circulació.
Per tant, entenc que si tinguéssim un accident, un cop haguem notificat... O sigui, nosaltres hem notificat que som sonàmbuls, tenim un accident...
No valdria el dir, ai, ho sento, és que he tingut una episodi de sonambulisme.
No.
Hem d'actuar allò ex ante, o sigui, agafar i ser una mica responsables i en tot cas, si veiem que existeix aquesta limitació, tothom pot agafar i pot tenir algun tipus d'incident, com, per exemple, ens hem trobat en molts casos aquell que té un ictus d'acord? Mm-hmm. Clar, això no és previsible, és una situació sobrevinguda. Mm-hmm. Però quan no estem davant d'aquesta situació sobrevinguda, sisplau, insisteixo, per molta por que puguem tenir de perdre el carnet de conduir, cal notificar-ho a les autoritats.
I ara et faig un altre supòsit. Josep, no hem tingut mai cap episodi, no sabem que som sonàmbuls. El primer que tenim el tenim al volant. Què passa?
En aquest cas no tindríem responsabilitat. Mm. Perquè seria, seria un fet sobrevingut. Mm-hmm. Clar, no podem actuar aquí amb cautela i ser adoptar una actitud preventiva.
Però la gent aleshores podria fer la trampa de dir jo no notifico.
S'assimilaria a la situació que et comentava de l'ictus.
Mm-hmm. Clar, entenc. Entenc. Però aleshores, clar, sabent això, potser la gent diu mira, jo no notifico per si de cas passa alguna cosa.
Sí, allò que passa, de fet a la llei, fet a la trampa, clar. Però, si us plau, responsabilitat, val? Mm. Responsabilitat, que ens estem jugant.
La vida de gent.
La integritat física, si us plau.
Doncs sí, sí. Tenim la resposta. No en teníem ni idea que s'havia de notificar que eres sonàmbul al Servei Català de Trànsit o a la DGT, ara ja no sé a quin dels dos organismes mm-hmm. ho has de notificar, però en tot cas s'ha mm-hmm. de notificar, constarà en el vostre carnet i no us exonera de la culpa d'haver generat un accident amb danys possibles a tercers. Per tant, tenim la resposta. Avui hem posat bastant la solució a això. Josep Tarradellas Garriga, advocat del despatx Tarradellas, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Fins ara. Adéu,
adéu.
És curiós perquè a més parlaves de coses que heu fet a la parella quan estàveu al llit o de forma sonàmbula. No, és que la Núria, la primera nit que va... És que la Núria diu la primera nit que va dormir amb la seva parella, diu que li va fotre un clatallot. Diu, i tot seguit m'hi vaig abraçar. Pal i pastanaga. O sigui, primer clatallot.
L'inici d'una relació tòxica.
Abraçar, tu, escolta, mira, la dona del Josep feia com si s'aixequés. És que és exorcista total, eh? Obria els ulls, tenia una conversa amb tu i després jo la comentava i deia que no havíem parlat. No havíem tingut cap conversa.
És veritat allò que diuen, Carla, que quan preguntes a gent que està sonàmbula, és a dir, que parlen en veu alta, tot i estar dormits, sempre diuen la veritat?
Diuen la veritat.
Oh! Heu provat mai de fer allò?
No, però ara li faré preguntes a la meva filla.
No.
Escolta'm, l'Elisabet té un pare que era sonàmbul i va sortir d'una finestra d'un tercer pis, va anar a la veïna del costat
i què va fer?
I la veïna va tornar a casa. Clar, el que seria interessant és què va fer la veïna.
Ja m'ho imagino. Quan
va veure aquella persona...
Maria Lluïsa, que et torno en Joaquim.
Ha anat a buscar sal.
Que estava sonàmbul.
Sí? Mira.
Una bona excusa.
Una altra excusa.
Ho has notificat abans, a trànsit?
Doncs. Abans que parlàvem.
M'estaves fotent el sal, Maria.
Precaucions. Tu deies de posar una barrera per un pis, no, per una balda, els que viviu en casa. I abans la Carla parlava de les finestres. Quines precaucions hem de tenir si som sonàmbuls?
Bloquejar-les, perquè els sonàmbuls poden confondre fàcilment la porta per la finestra.
Ai, ara, Carla,
I després, les claus, amagar-les. Quan tanquem portes, amagar claus, també.
Perquè si no saben on són.
Sí, sí.
Mare meva, però tenen un sisè sentit, no? Jo no les trobo ni desperta.
Jo les perdo. No, a mi el que no m'ha quedat clar és si els podem despertar o no. Si és
clar que no, que l'agafes així.
Però deixa que respongui l'expert, Antoni.
Ha dit que ho havíem fet molt ben fet.
Tota l'experiència ho ha fet. Perfecte.
Clar, fas així, toques una mica l'espatlla. No, de dir, ai, desperta't, no.
Però si despertes abruptament passa alguna cosa. No, les conseqüències
home, fots un susto com si tu et despertes.
Sí, estan desorientats. No és greu, tampoc. No ens preocupem. Ocupem, però no cal despertar-los.
Vale.
Abans deies que l'estrès i l'ansietat sí que estan relacionats amb alguns episodis d'aquests, no? Uh-huh. I m'has dit que no hi ha consciència durant els episodis. L'ús del mòbil i de les pantalles abans d'anar-nos-en a dormir, heu vist que estigui correlacionat? És a dir, pot haver-hi més episodis un cop hem consumit pantalles? Uh-huh.
No tenim aquesta dada, no ho sabem. El que sí que sabem és que utilitzem molt més el mòbil i que la qualitat de son es veu repercutida i les persones que tenen sonambulisme doncs patiran més episodis. I tant.
N'hi ha més ara que abans, de sonambulisme?
De sonambulisme nosaltres no tenim constància, però sí que hi ha insomni molt més en persones més joves. Que, per cert, parlant de mòbils, una de les persones que teníem nosaltres, una de les coses que va fer sonàmbula va ser pública a Instagram.
Quina foto!
Sala boníssim! I què va publicar?
Coses personals.
D'alt contingut sexual?
Íntim.
Íntim.
Oh! No!
Ara, un moment. Nova, nova por desbloquejada. Ara sí. Procuraré l'última foto que tingui.
Fototetes?
Una foto...
No, Carot, les fototetes borrades totes.
Ja estic gran per aquestes
coses. A veure, tetes al temps.
No, sí. I grans també.
A veure.
Per tant, borrades. Ostres, un moment, i quan se'n va donar? Quin drama.
El dia següent. El dia següent.
Clar, tens reaccions d'una foto que no recordes haver
penjat. Bueno, Elisenda Carot ha pujat 50.000 seguidors.
De sobte, no?
Què ha passat? Què ha passat?
Escolta'm, la Irene s'aixecava...
Un moment, que digues. Això també és una bona excusa, veure, ara.
Sí,
tot, és una bona excusa.
Tot veu excuses, la
Pompeu. No, home, però si ara se t'escapa un dia un dit i publiques ja unes fototetes...
Sí, sonàmbula.
Ai, és que estava sonàmbula.
Va, preguntes del client. Jo tinc una per la Carla abans de marxar, eh? Si tractaments per reduir el sonambulisme. Te la deixo votant i ara la responem.
A veure, tenim coses més blanques, com la filla de Montserrat que començava a jugar a futbol i a cridar gol enmig del menjador.
Ara aquestes ja ens semblen...
Alexia Botelles.
Aquestes ja ens semblen...
Ens semblen suaus, no?
No, són blanques. A veure, la Irene s'aixecava, se'n anava al sofà i es posava la televisió. Va posar un 2-3 una vegada, un programa
això,
que
tenia. Això no compta, ara ja volem més marro.
Però perdona, sí, espera, que tinc el bloc coses blanques. I la Marina també se'n anava al sofà, però la tele la tenia apagada.
Ah, mira,
se la posava a davant. I l'Alba, que també en aquesta línia de l'exorcista, simplement es posava dreta i no feia res. Simplement allà tota tiesa.
Va, la pregunta, hi ha tractaments per reduir aquests episodis de sonambulisme?
No hi ha carai, un tractament específic. Hi ha un tractament per poder dormir millor.
D'acord. Sí. Aquesta higiene del son, eh?
Exacte.
I si ve algú a la vostra clínica amb aquest problema de sonambulisme, per on comenceu a tractar aquesta higiene del son?
Primer li fem un estudi de son, que no sigui que hi hagi algun agravant que faci que tingui més episodis. Llavors, el que hem de tractar és la causa que li provoca els episodis. No podem tractar els episodis. Primer fem el diagnòstic i després, si no hi ha cap patologia de son, doncs comencem a veure els hàbits, les rutines, les seves preocupacions i millorar el seu son amb totes les teràpies que existeixen per l'insomni, que són farmacològiques, però també les no farmacològiques, que són més importants.
Quines
encara
són les no farmacològiques? Doncs ens interessen.
És complicat abordar-les perquè es necessita una mica més de temps. Són totes les eines que podem donar als pacients per reeducar el son, perquè el son al final és un hàbit. Quan perdem l'hàbit per falta de regularitat, per estrès, hem de tornar a establir aquest hàbit amb noves rutines molt més estrictes durant un temps i tornar a tenir aquest hàbit molt més consolidat.
Aprendre a dormir, eh? Ja és l'últim que ens faltava.
És aprendre a dormir.
Aprendre a dormir.
I tant.
Va, acabem amb el 677-38-77-19.
Mira, ara que parlaven de dormir, la Maria José diu: és veritat que és millor no dir-los res a les criatures petites que han tingut un primer episodi de sonambulisme perquè no tinguin por d'anar-se'n a dormir? Perquè
clar,
pensen, clar, si me'n vaig a dormir,
passarà
potser
això, no?
Em passarà això que m'han dit el pare i la mare o la, qui sigui.
La professora, eh?
No, la tia, no, la iaia, és igual. Vull dir.
Què hem de fer? Els hi diem o no els hi diem a les criatures?
Molt bona pregunta. Evidentment, se'ls ha de transmetre tranquil·litat total. Això és el mateix missatge que els hem de transmetre a l'hora d'anar a dormir, no, perquè és que si no associaran el son amb coses negatives i sempre ha de ser positiu.
Mira, podeu recuperar el programa que vam fer ahir amb l'avi Sisquella sobre com li explico. Hi havia un nen que tenia por a quedar-se adormit perquè deia que veia, si mal no recordo, dinosaures dolents, no?
Sí, dinosaures terrorífics.
Exacte, terrorífics.
Sí,
i ella ens explicava com ho podem fer, com ho podem abordar. Bàsicament és fer-li preguntes. I com són aquests dinosaures? Te'ls explica. Ostres, jo també tindria por, és normal, però som conscients que són al nostre cap, oi, aquests dinosaures? Per tant, podeu recuperar el programa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, el programa d'ahir, que era dia 16 d'abril.
Només acabar amb la Núria, que un dia va descobrir que tenia una veïna sonàmbula quan a mitjanit va trucar al timbre i es va trobar doncs, la veïna que havia trucat allà al timbre i la porta dels veïns també estava oberta i va pensar, ara què faig jo? Què és el que ha passat aquí?
En fi, avui hem parlat de sonambulisme amb la Carla Estivill, directora i responsable d'investigació de la Fundació Estivill Son. Gràcies, Carla, per haver repetit la solució.
Un plaer estar amb vosaltres.
Fran Domènech, que ens sentim dilluns. De seguida dic el què.
Perfecte.
Malcom Otero, Marta Bonnou, ens sentim la setmana que ve.
Setmana que ve vindrem.
Tu vens el dijous, perquè tenim Sant Jordi. Oh! I tu, Marta, tots vam recol·locar la setmana passada, a mi no m'enganyis, eh? Per cert, demà sóc a casa teva, eh?
Ah, sí?
Literal i figurada.
Demà cuinaré a l'Hisenda Carot. Us ho prometo.
Un fricandó. Un fricandó m'encanta. Jo portaré el vi. Va, fins aquí la solució. Tornem dilluns amb Omar Rueda per parlar de psicòpates narcisistes.